Molt bon dia, avui a l'Ofici de Viure, com podem afrontar les fòbies?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
La paraula fòbia ve del grec phobos, que vol dir pànic. Les fòbies no són un fenomen estrany. Calculen els experts que les fòbies en el seu conjunt tenen una incidència en el 5% de la població mundial, que implica que una de cada 20 persones té algun tipus de fòbia. El manual del diagnòstic dels trastorns mentals defineix les fòbies com una por acusada i persistent que és excessiva o irracional, desencadenada per la presència o bé per l'anticipació d'un objecte o d'una situació concreta. Una persona fòbica sent una por exagerada i sense fonament real davant de determinades situacions o objectes. Aquesta por no depèn de la seva voluntat i a vegades pot fins i tot provocar a la persona malestar físic, tremolors, marejos, sudoració, palpitacions i, en el cas més extrem, atacs de pànic. Una de les fòbies clàssiques és la por de volar. Es diu que un de cada 6 adults té por de volar. Llegim al llibre Volar sin miedo que les persones que tenen por de volar no s'han de culpabilitzar per aquest motiu, perquè si es culpabilitzen redueixen la seva capacitat de resoldre el problema. La seva autoestima en pot sortir perjudicada i pot deixar de demanar l'ajuda que necessita per superar la seva por. S'ha de començar per acceptar el problema i marcar-se com a objectiu desfer-se d'aquesta por. Diu la psicòloga Laura del Caño, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que la fòbia és conservar la creença que tinc por de... i, com a conseqüència, responc amb la conducta fòbica que consisteix en evitar aquesta acció i que comporta, com a conseqüència, un augment de la por i, per tant, l'empitjorament del símptoma, és a dir, més fòbia. Aquest seria el bucle conductual principal. Perquè el símptoma es retiri, és necessari intervenir d'una manera més àmplia, més profunda. És necessari donar veu al símptoma, veure d'on ve, per què serveix i de què ens serveix mantenir-lo i què ens passa si el volem eliminar. Hi ha moltes fòbies i molts de nosaltres en tenim molts oients perquè aquesta setmana, a través del Facebook de l'Ofici de Viure, veiem penjades al mur molta mena de fòbies de molts oients. Ara en parlarem a l'Ofici de Viure.
Pilar Varela. La ment humana és tan complexa que el repertori de fòbies humanes es fa inacabable.
Mi nombre es Lía Barberí, he llegado desde el Uruguay a España hace ya más de 6 años, siguiendo con una línea que he comenzado hace más de 20 años en el Uruguay, formándome con el doctor Joaquín Andrade. Lo que intento es transmitir que hay una cantidad de sufrimiento que es perfectamente abordable de una manera muy sencilla. Y estoy hablando de las fobias, este miedo tremendo, irracional, que nos paraliza y que nos hace distorsionar completamente la percepción que tenemos de nuestro entorno. Basta con que surja un pensamiento asociado a la fobia para que todo nuestro sistema nervioso central desencadene una catarata de sustancias químicas que nos hacen casi conectar con la sensación de muerte. Pero ya saben los fóbicos que hay una amplia variedad de síntomas, las típicas palpitaciones, las sudoraciones, la opresión en el pecho, en la garganta, temblores, etcétera. Y que hay una técnica que se llama AMSB, diseñada por el doctor Joaquín Andrade, que es la activación multisensorial breve, y es una técnica de liberación emocional que mediante unos sencillos protocolos de aplicación por el mismo paciente, el paciente es capaz de abordar sus fobias él mismo sin tener que estar dependiendo de largas sesiones o largas entrevistas con un profesional, a través de pequeños golpecitos, de movimientos oculares, de conectar con la emoción. Se logra llegar al núcleo, a la amígdala, al cerebro reptiliano, a esa parte más profunda de nuestro cerebro donde están alojados los miedos. Se logra neutralizar la respuesta que se da automática frente a los estímulos que provocan la aparición de la fobia.
Avui, les fòbies a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, i no estem parlant de res de l'altre món. Com podeu comprovar si aneu a la pàgina del Facebook de l'Ofici de Viure, per cert, moltes gràcies als oients, perquè ja són més de 10.000 persones que els agrada aquest programa al Facebook, doncs si aneu allà podreu veure al mur les fòbies d'alguns dels nostres oients. Fòbies com la Marta, els túnels, els pàrquings, els avions, a volar hi ha moltes fòbies, molta por de volar. És que això de fòbia sona una mica malament, eh? Laura del Caño, què tal?
Bon
dia.
Bé.
Vostè ja, perquè ja està acostumada.
Sí.
Però és com, sembla com molt gruixut, i hi ha molta part de la, un percentatge molt elevat de la població,
sí,
que té aquesta por, per exemple, de volar.
Sí, és un clàssic, no? El miedo a volar.
La Sílvia diu, jo no en diria fòbia, però els insectes en general em fan molta angúnia. Després parlarem de quina és la diferència entre, com si diguéssim, la molta angúnia i la fòbia, no? Com definiríem la fòbia? També ens acompanya la Roser Cabré. Roser, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
La terapeuta Roser Cabré, la psicòloga Laura del Caño. Bé, Laura, comencem la casa pel teulat, com si diguéssim. Abans de definir fòbia, com podem afrontar-les? Ara ens adrecem, per tant, als oients que sí que entenen.
Para afrontar la fobia es necesario afrontar el miedo. Es decir, yo quiero aclarar, la fobia es una consecuencia, es decir, la fobia es el síntoma ya. La fobia es la consecuencia de tener un miedo irracional. Entonces, yo diferencio entre miedo y conducta fóbica. Ante un miedo reacciono con una conducta fóbica que es la evitación. Y miedo hay, para, yo diferencio tres clases sobre todo. Un miedo adaptativo, que es el miedo de que si yo estoy, me asomo a un precipicio, tengo miedo, y entonces esto es un miedo funcional, adaptativo y sano. Un miedo postraumático, en el sentido de que yo me he tenido un accidente con un coche y entonces tengo miedo a coger el coche. Y genero una conducta fóbica a coger el coche. Quiere decir, voy evitando coger el coche, pero porque he tenido un trauma. Uh-huh. Y otra cosa es la fobia a coger un coche sin haber tenido un trauma.
Això també passa, no? Hi ha fòbies que surten del no-res.
Exactamente. Esta sería la fobia propiamente dicha. Lo que sale de vete a saber dónde es un miedo irracional y una conducta evitativa ante este miedo irracional. Pero para afrontar las fobias, que me preguntabas antes, es afrontar el miedo, o sea, aquello que me da miedo, en vez de evitarlo, lo afronto. Es importante también racionalizar, es decir, muchas veces el mensaje, darte cuenta del mensaje que te está mandando esta mente fóbica que yo vengo llamando, que es la de, pues tengo miedo a volar en el avión porque el avión se va a explotar por los aires. Entonces, empezar a racionalizar.
Però això ens ho diem a nosaltres mateixos, és a dir, els pensaments, sí, aquests hi són pensaments, no són només sensacions?
Són pensaments. O sea, les sensacions ve dels pensaments.
D'acord, perquè algun dia hi va haver aquests pensaments o perquè hi continuen sent.
Sí.
Val. En Jordi Cabané, al Facebook de l'Ofici de Viure, ens diu que la millor manera d'afrontar les fòbies és com apagar un foc sense aigua, posant més fusta fins que el foc s'apaga. L'única manera és enfrontant-se a les fòbies, ens, sí, diu ell. Està d'acord?
Sí. Cuanto más evitas, más miedo tienes y más posibilidades de que aumente la conducta fóbica. Cuanto más afrontas, más posibilidades de que la conducta fóbica se vaya debilitando. Es necesario. Lo de afrontar es absolutamente necesario.
Un altre oient ens diu, en el meu cas, per desgràcia, si apren a conviure amb la fòbia, després d'intentar moltes teràpies i sense que a cap et doni el resultat que esperes, te n'acabes adonant que la solució és l'acceptació.
Claro, esto es aceptar la limitación. Es una elección, aceptar la limitación, pero hay terapias, muchas y eficaces, para poder eliminar las fobias. Entonces, que la decisión ha sido a parar a lugares donde no te ha resultado por lo que sea y has decidido aceptar, pero al final lo que estás aceptando es la limitación, porque la fobia, la única función que tiene es limitar. Vale. Limitar la propia vida y taponar el crecimiento.
Roser Cabré, vostè en coneix unes quantes de teràpies per afrontar les fòbies?
Sí, n'hi han moltes i diverses, com diu la Laura. A vegades l'important és que la persona connecti molt específicament, precisament amb la teràpia que amb ella li funcionarà. Per això és molt important que no es desanimin. Hi ha moltes teràpies, des de... Jo treballo, per exemple, amb hipnosi, o treballo amb teràpia regressiva, o treballo amb tècniques d'alliberament emocional, com la EFT, que té molt a veure amb el que hem sentit abans, que són uns lleugers copets en certs punts del cos que alliberen les energies estancades, que fan que la fòbia o el problema que sigui, la limitació o el bloqueig que sigui, continuï estancat. Aleshores, hi ha moltes teràpies diverses, i quan parlo de teràpia regressiva vol dir o bé a vides passades, o bé al claustre matern durant els 9 mesos d'embaràs, o bé en el propi naixement o la infància. Hi ha moltes.
Cal recordar que no cal creure en això, entre cometes,
no.
I que funciona igualment.
Funciona
si
igualment.
Tu no creus en res que tingui a veure amb vides passades. No? Vostè ha comprovat que funciona, no?
I, evidentment, funciona.
Totes funcionen, però no per tothom, no?
Evidentment. És molt important que... Hi ha persones, per exemple, que proven la teràpia regressiva, no hi acaben de creure, i tot i amb això se'ls hi resol el problema. Hi ha qui no creu i no prova. Per tant, no passa res.
No passa res. Això ens explicava, i poden recuperar els oients que hi estiguin interessats, el testimoni del doctor José Luis Cabouli, argentí.
El meu mestre.
Ah, molt bé. Doncs que ell ve...
Un dels tres mestres.
Ve a Catalunya, ara em sembla que torna, un cop o dos l'any.
Sí, ve un parell de vegades l'any. Un gran mestre.
Perquè ell diu que... Bé, ell era metge cirurgià i un bon dia va descobrir que, segons ell, havíem tingut altres vides abans que aquesta.
Sí.
I s'ocupa de la teràpia regressiva. I ell insisteix en que no cal creure en res de tot això perquè funcionin, no?
No.
I tampoc fa hipnosi. Vostè sí, però ell no fa hipnosi.
No, jo tampoc. És que són dues teràpies diferents. La hipnosi és independent de la teràpia regressiva que jo faig, sense hipnosi.
D'acord.
Sense hipnosi.
Laura del Caño, i vostè com ho fa?
Jo treballo...
Com a psicòloga, més,
des de
entre cometes, més convencional.
Més convencional, però bueno...
Jo hi he de dir que vostè seria convencional al costat d'una altra convidada de l'Ofici de Viure.
Jo treballo des de la psicologia, digamos, des de la psicologia clàssica, des de la psicologia profunda, psicoanàlisis, anàlisis transaccional, teràpia sistèmica, PNL, Gestalt, por supuesto, como ante todo la Gestalt. Pero el tratamiento de la fobia, yo después de los años que llevo de práctica clínica y de práctica terapéutica, yo he hecho un tratamiento que tiene que ver con la mirada gestáltica y sistémica, de alguna manera. Entonces trabajo mucho con el sistema familiar y con, de alguna manera, identificar de dónde viene la mente fóbica, que normalmente tiene que ver con una parte del sistema familiar.
Sí, però, per exemple, si ara algú té por de volar i ve amb vostè li dirà que allò té a veure amb la seva família?
Sí. Mira, hay técnicas conductuales. Las fobias se han tratado mucho con técnicas conductuales. Yo pienso que eso está muy bien, pero que solo eso no es suficiente, porque eso va a intervenir solo en la conducta, solo en el síntoma. Entonces, hay que profundizar y ver por qué empieza a generar pensamientos fóbicos la persona. Y eso viene del sistema familiar. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Es las técnicas conductuales más la sistémica.
I no té res a veure, perquè clar, els nostres avantpassats no viatjaven amb avió. No té res a veure amb els avions.
No, es que yo aquí quiero aclarar una cosa también con el tema de las fobias. Es decir, la fobia a las arañas, la fobia al avión, la fobia a los ascensores, es todo lo mismo. Es decir, no importa a qué tengas fobia, lo importante es la conducta fóbica, lo importante es el miedo. Entonces, el objeto de la fobia, que sea el avión, el coche o los armarios, da igual, porque yo he visto fobias a la propia sombra, fobias a las esquinas, fobia al viento, fobia a las olas, da igual, esto es una trampa más de la mente fóbica.
Vale. O sigui, ha vist fòbies de tots colors.
Sí, de tots colors. No importa.
Em recordo una d'un company que tenia fòbia al marisc, curiosament, i no podia menjar marisc. I aleshores el mestre Oriol Pujol Brutau, que descansi en pau, que va morir fa poques setmanes, li va fer una sessió de PNL, de programació neurolingüística, i al cap d'una hora anava a menjar tots una mariscada. O sigui, portava tota la vida sense poder menjar marisc.
Sí.
És increïble com aquestes tècniques de vegades són tan eficaces.
Sí. I és important, bueno, lo que decía Rosé, ¿no? Como que cada persona pueda, de alguna manera... Lo importante es la actitud de querer cambiar. Y para tener una actitud de querer cambiar, tienes que estar sufriendo. Es decir, no sé si tu amigo sufría o no con no poder comer marisco, pero lo que le llevó a hacer una sesión de PNL fue una parte de él de querer comer marisco. O sea, de esta limitación ya no querer tenerla. Entonces, esto es lo importante, querer tener, o sea, conectar con el dolor de la limitación y poder afrontar eso, ¿no? Y poder cambiarlo. Es decir, yo no quiero esta limitación ya.
Stephen King, Les coses ens espanten perquè, d'alguna manera, ens toquen una fibra sensible.
Hem parlat amb Luis Ochandorrena, que es va formar amb el programa SAT de Claudio Naranjo i que fa més de 20 anys que es dedica a la psicologia gestalt, també al budisme tibetà. Fa més de 30 anys que és fotògraf i li hem demanat com podem afrontar les fòbies.
L'altre dia vaig estar mirant les llistes de les fòbies. Hi ha de tot. O sigui, hi ha una llista immensa. I el que tenien en comú totes les fòbies era la primera part. Por a... O sigui, el que tenen en comú totes les fòbies amb la por. En el concret, en el cas de les fòbies, sempre hi ha un estímul. Por a les aranyes, por als pallassos, por a ser pobre. O sigui, sempre hi ha un estímul que és el que desencadena aquesta por. Ara hi ha els conductistes i els cognitivistes, ja ho han fet d'una altra manera, però no hi ha una altra manera d'enfrontar-se a les pors que això. Enfrontar-me. Atrevir-me. L'antídot contra la por és la valentia, el coratge. Si a mi em paralitza algú, aunque sigui cagat al damunt, es tracta de que el que pugui, en la mida del que pugui, donar el passet per apropar-me a jo. Què em fa?
Què ens diuen les fòbies?
Jo el que crec és transformar les fòbies en algo que t'ensenyin de tu. Perquè allò a lo que tenim fòbia, allò a lo que tenim por, no deixa de ser un símbol d'una part nostra interior. Per exemple, hi ha fòbies a certs animals... Bàsicament tenim por de dues coses. Una és tot el tema de la sexualitat i l'altra és tot el tema de l'agressivitat. Són les dues grans prohibicions socials que tenim. Llavors, si jo tinc por, per exemple, dels cocodrils, dels gossos, gent que, per exemple, té por dels gats. El gat no és un animal que no el pots dominar, que la seva agressivitat és molt lliure. Tu no li vagis a fer tonteries a un gat perquè te la retorna. Vas a un gos, li fots una patada i al cap de 5 minuts el tens allà, no? A veure si li fas una carantonya. Un gat no. Un gat te la torna. Vigila perquè amb les seves ungles... Tenen molt que veure, no sé si tots els casos, però que hi ha algo a treballar ahí, algo a treballar també de coneixement personal, de veure si jo em puc reconèixer com és la meva agressivitat. Jo potser per fora soc molt bona persona i somric molt, però després faig un comentari on li he clavat el bisturí fins l'entranya a l'altre, no? I el deixo fet caldo. Jo crec que va més per aquí. I tenir la valentia de no sé, per exemple, aranyes, serps, no? La serp és un animal que ataca per sota, passa rastre per terra, i quan més tu esperes, pum, et mossega, no? Serps verinoses, per exemple, no? Estaríem parlant més de tema d'odi, l'odi, la venjança. La venjança és quan menys s'ho espera l'altre, pam, et dona no. Això és perquè fa 10 anys em vas fer no sé què. Tots aquests sentiments, emocions que tenim, són les que crec que estan reflexades en molts temes de les fòbies.
La fòbia pot aparèixer no només davant l'objecte que la provoca, sinó també davant del fet d'imaginar-ho. Roser, vostè ho ha vist?
Sí. Són casos en què només d'imaginar allò que em fa por ja començo a tremolar, se'm comencen a disparar les palpitacions, és a dir, a vegades només amb el simple fet d'imaginar la por sorgeix.
És el que se'n diu ansietat anticipatòria.
Sí.
Pero la ansiedad, a ver, yo creo que es importante, yo insisto, que el objeto de la fobia no es importante. Se está poniendo mucha atención al objeto de la fobia y el objeto de la fobia no es importante. Es importante qué es lo que me está generando ansiedad, qué pensamiento, qué mensaje de mi mente me está generando ansiedad. Cuidado que no te vayas a Brasil, imagínate, yo quiero hacer un viaje a Brasil. No te vayas a Brasil porque tienes que montar en un avión, porque tienes que hacer un viaje muy largo, puede ser peligroso. Y además en Brasil, en la selva, qué peligroso, hay serpientes, todo miedo. Es una mente miedosa, sobreprotectora, hipercontroladora. Y eso, lo que decía antes del tema familiar, normalmente viene de antecedentes familiares...
De sobreprotección.
De sobreprotección.
O de fragilitat, també diu vostè, o de soledat, o de possessió.
Exactamente. Normalmente una madre... que es lo que yo llamo madre interna, porque ya no es la madre externa, es la madre que yo me he comido. Es el vínculo que yo he establecido con mi madre, y esto ha sido de sobreprotección. Entonces yo he aprendido a vincularme desde ahí. Entonces nosotros nos vamos haciendo adultos pero nos seguimos relacionando desde estructuras emocionales inmadures, com és esto, per exemple.
Que efectivament no només pot ser de sobreprotecció, sinó de possessió, de soledat. Pot posar un exemple, per exemple, de soledat o de possessió que afecti una fòbia?
Bueno, esto me refiero a una madre, por ejemplo, que se relacione con su hijo desde la sobreprotección porque ella misma tiene miedo o está sola, a esa soledad me refiero. Siente la soledad y entonces acapara al hijo y y crea el vínculo desde ahí. Entonces este hijo crece con este miedo.
Y el treu d'una manera o una altra, que pot ser amb una fòbia.
Claro, y cuando te haces adulto, entonces los mensajes que nos hemos tragado, que hemos internalizado, siguen siendo de sobreprotección cuando yo quiero hacer cosas que suponen un crecimiento, que suponen desvincularme de esta madre.
Val. Però llavors hi hauria d'haver moltes més fòbies, no?, de les que hi ha.
Bueno, claro, no
todo. Però potser ho treu d'una manera que no és una fòbia.
Claro, no todo el mundo genera fòbies, ¿no? Pero normalmente el perfil son perfiles de hijos únicos muchas veces, no siempre, ¿eh? O sea, puede haber hijos únicos que no generen fobias, pero muchas veces son hijos únicos o hijos pequeños, el pequeño de los hermanos, en el sentido de que, bueno, que ha sido el más sobreprotegido.
Conseqüències més greus de les fòbies. Límit en la nostra llibertat vital. Tap al meu creixement, disminució del desenvolupament de la meva potència com ésser humà, limitació en la capacitat de ser més feliç i d'experimentar més plenitud. I per tant, quan un vol canviar tot això, doncs pot necessitar un ajut. I vostè deia que s'enfatitza molt en la nostra societat el tema conductual, que aplicat als avions seria, per entendre'ns, algú que tingui por de volar, el que es fa és el primer dia s'acompanya aquella persona a l'aeroport, el segon dia a la pista d'aterratge, el tercer dia a l'avió mentre està quiet.
Sí.
I potser el quart o cinquè dia ja agafem l'avió.
És una exposició progressiva a l'objecte de la fòbia, en este sentido.
Sempre hauria de ser una exposició progressiva.
Sí.
És llançar-se a la piscina, però no,
sí,
no de cop.
Pero yo creo que esto tiene sentido en un miedo postraumático. Cuando ha habido un trauma, y entonces, claro, es normal que el cuerpo y la emoción se defiendan, y es normal que haya, es adaptativo, de hecho, ¿no? Que, bueno, pues poco a poco, voy a ir otra vez generando confianza. Entonces ahí tiene sentido la desensibilización progresiva. Pero en una fobia irracional, con un miedo irracional, no tiene mucho sentido esto, porque en realidad es estarle dando la razón a la fobia. Es decir, si tú tienes miedo a las arañas, pero es un miedo irracional, y pones la atención en las arañas, es como estar haciéndote cómplice de la mente fóbica, no sé si...
Sí, una mica complicada.
Es una mica complicada.
Llavors, sí. què faríem amb les aranyes, el mateix?
Bueno, la desensibilización
progresiva. Per exemple, hi ha un oient que té por, em sembla que és els escarbats. També
sí,
seria el mateix.
Sí. Bueno, yo lo que haría sería racionalizar mucho esto. Es decir, a ver, como concretar mucho, porque el miedo también juega con la cosa abstracta. Tinc por. ¿Pero por de qué? ¿Pero en concret de qué? De los escarabajos, pero ¿qué de los escarabajos en concreto? ¿Qué es lo que te da miedo de esto? Que te muerdan,
sí,
que te... Ah, pero un escarabajo puede morderte. ¿Cómo sería esto si un escarabajo te mordiera? No, sería muy difícil, ¿no? Que un escarabajo te muerda, ¿no?
Una mica kafkià, sí.
Bueno, es un poco como ir concretando el miedo, porque el miedo juega con esto de ¡uy, qué miedo! De asustar. El miedo juega a asustar.
És a dir, que ens anem imaginant la pitjor de les possibilitats, com si diguéssim, i després veiem que no n'hi ha per tant.
Exactamente. La pitjor fantasía, que dicen en la terapia breve estratégica, ¿no? La fantasía más catastrófica, lo peor que te puede pasar.
Home, que l'avió caigui, sí que
és una possibilitat. Pero yo, entonces, ¿qué farás? ¿No montar en avión porque el avión puede caer? Doncs,
ja.
No?
Sí, pues, és el que fa molta gent, que
claro,
té fòbies i que no...
Pero ahí es donde te limitas.
Sí.
Y no creces.
Mm-hmm. Roser, vol afegir alguna cosa?
Sí, jo volia afegir abans també que el fet de que dèiem abans, no, que no tothom té fòbies, però sí que la majoria de persones tenen pors. I tenen pors... Clar, abans estàvem parlant també amb la Laura fins on arriba el límit, no, del que és por, on és la frontera, on s'acaba la por, on comença la fòbia. Això és una mica, a vegades, depèn. Però sí que és cert que generalment tothom té algun tipus de por, encara que sigui por de prendre decisions, per exemple. És una por. Aleshores, aquestes pors, bàsicament, són també pel que ens han inculcat, per les pròpies limitacions, també dèiem, familiars, però també socials o religioses, o pel que sigui. perquè portem una sèrie de patrons inculcats, una sèrie de creences limitants, negatives, que ens bloquegen per ser qui realment som. És a dir, que entre la por, ens han educat en la por, ens han educat en la culpa, ens han educat en la vergonya. Aleshores, jo deixo de ser qui realment jo voldria ser. Aleshores, tinc por d'actuar a la vida perquè em critiquin, perquè em jutgin, perquè no m'estimin. Aleshores, començo a disparar mecanismes de por i això em limita a no ser la persona que jo realment sóc. La por, la culpa i la vergonya. Aleshores, des de la mateixa manera que tenim aquestes tres grans limitacions, jo diria que hi ha també tres grans recursos per afrontar això. Primer és descobrir qui sóc, fer el possible per créixer com a persona i desenvolupar aquesta part interna, aquesta saviesa interna que tots tenim, per realment saber qui som, saber el poder que tenim, que aquesta seria la segona eina. Primer, tenir coneixement. Coneixement. La ignorància és el que fa que tinguem més por. Per tant,
recordo
el coneixement...
Recordo que la Roser Cabré és diplomada en educació, també, sí. I recordo que quan parlem d'ignorància no volem dir tenir coneixements dels que
llegim
els llibres.
No, no, no són coneixements acadèmics, sí. Sinó coneixements més, diguem, més filosòfics, si tu vols, més transcendents, d'acord? Aleshores, qui sóc i el poder que tinc, perquè quan ens han educat en pors, el que han fet és limitar el nostre poder personal i creixem pensant no puc, no sé, no serveixo, no valc. És conèixer qui sóc, conèixer el poder interior que tinc, que és molt important, i sobretot l'amor, fer les coses amb amor.
I com ens podem conèixer d'aquesta manera que diu vostè?
Un es coneix a si mateix, és un llarg procés, no es coneix d'avui per demà. Hi ha molts cursos, hi ha moltes maneres de poder aprofundir en un mateix, hi ha moltes tècniques. Un pot anar a fer meditació i l'altre pot anar a fer un curs de creixement personal, el que sigui. Els que fa la Laura, els que faig jo, és igual. Aleshores, és a partir d'aquí, no?
Jo, bueno, trobo molt interessant, no, el que diu la Roser, perquè penso que hi ha una cosa que és no solo... jo he hecho mucho hincapié en lo familiar, pero claro, la familia está insertada en un sistema social. Entonces, esto del miedo, la culpa y la vergüenza tiene mucho que ver con el sistema social en el que estamos, el sistema social y cultural, ¿no? Amb la religió, també, ¿no? Entonces, al sistema social, de alguna manera, le interesa que tengamos miedo y que seamos personajes fóbicos.
Ja, però això, quan es diu, sempre generalitzem injustament, perquè estem dient com si el sistema, com si fos un ens, com si fos Déu, que decidís que hem de tenir por. En tot cas, hi ha grups de persones que en determinats moments han ocupat un determinat lloc de poder, sigui el tipus de poder que sigui, que els ha interessat aquesta por, no?
Però hi ha una inèrcia social molt forta.
D'acord. Però
no hi ha
ningú que
estigui
aquí dalt decidint.
No, clar, no és Déu ni una persona en concreta, no? Grups de persones, però jo crec que la inèrcia del sistema social és molt des d'ahí, no? Des de, bueno, pues el conectar con uno mismo, el autoconocimiento. Por eso la reflexión que yo hacía otro día también de que la psicología, ¿por qué la psicología no está más en el sistema social, en el sistema de sanidad social, en el sistema de seguridad social? En parte porque no interesa, porque ya no estamos en el 2011 y ya hay otra mentalidad, ya no podemos seguir gastando el discurso de que es que la mentalidad, la gente todavía, el psicólogo no sé qué, no, es que igual en parte no interesa que porque la psicología, con lo que trabaja también, y no solo la psicología clásica, con lo que se trabaja es con el cambio de creencias. Y es con el que la persona deje de estar neurótica y se conecte con ella misma y sea más libre de lo que es. Y al sistema ja, no le interesa
però
mucho esto.
Però
parlaré
que faci el boquet al diable, Laura. Això, primer, està canviant, perquè, com deia l'altre dia, em sembla
70
que
70 places para toda España de psicología en la seguridad social al año.
Però vostè,
des de fa anys.
Però nosaltres que ara estem a la Ràdio Nacional de Catalunya, vostè està en un mitjà públic, pagat entre tots, dient el que vol.
Sí.
I ho dic perquè no és que el sistema crec que estigui en contra de, sinó que el nivell de consciència no ha arribat encara a determinats àmbits de la classe política, que com deia l'altre dia el polític Oriol Pujol, moltes vegades va dues passes per endarrere de la societat, diguem-ne, de la gent del carrer. Només apuntar-ho.
Estic d'acord amb això.
Moltes gràcies. Avui estem parlant de com afrontar les fòbies a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Jenny Moix. Mirar a la cara el patiment no només ens facilita superar molts obstacles, sinó que també ens permet aprendre.
Luis Xochandorena ens explica com és molt característic dels somnis que hi apareguin coses que ens fan por.
És molt característic en el somni allò d'animal, persona, ser, el que sigui, que em persegueix. I que nosaltres anem angoixats escapant-nos. Això és una evidència de por directament. En Gestalt treballem que totes les parts del somni són parts nostres. Llavors vol dir que nosaltres fugim d'una part nostra a la que li tenim por. Recordo una persona que explicava d'un tigre que li perseguia i que després de la teràpia el plantejament va ser, bueno, quan somís amb el tigre, en lloc de recordar això i en lloc de fugir, aturat. Bueno, és la següent vegada que va somiar, es va aturar i el tigre se li va parar al davant d'ella. Ella li va donar un petó en el morro i hasta se li va passar la por. Va contactar amb una part seva. Un tigre estaria representat el que comentàvem abans del gat. Un tigre seria pues, una part felina, una part d'agressivitat, una part també de seducció, té diverses connotacions, no? Però parlem sobretot de força, d'agressivitat, i ella fugia d'aquesta part seva, i establir contacte amb ella es va trobar, deixar de tenir por a això.
Diu la Jenny Moix, no són les nostres pors les responsables de la nostra vida, sinó el que fem amb elles. Hi ha molts tipus de pors, algunes són molt concretes i d'altres més difoses. Un exemple de por molt específica són les fòbies de les quals estem ocupant avui a l'Ofici de Viure, fòbies a les aranyes, a les alçades, als espais tancats, etc. Els tractaments més efectius, diu la Jenny Moix, són les teràpies d'exposició, que les persones fòbiques s'exposin a la situació temuda. La majoria d'aquestes tècniques són graduals. No se'ls exposa de cop a la situació que més els angoixa, sinó que primer se'ls ensenyen uns exercicis de relaxació i se'ls presenta la situació de forma progressiva. La Jenny Moix és doctora en psicologia, professora de l'Autònoma. La Laura del Canyó deia que això ella hi afegiria tot el que ens ha explicat, no? Fins a quin punt ens hem de preocupar davant d'una por? Tornem al principi. Quan sabem que tenim una por? Quan sabem que tenim una fòbia? Quan ens hem de començar a preocupar?
Yo creo que cuando siento que me está limitando la vida, ¿no? Que estoy quedándome limitado, sin hacer ciertas cosas que me gustaría hacer, que está empezando a erosionar mi crecimiento personal y mi posibilidad de plenitud y de felicidad como persona. Ahí es donde entiendo yo que es peligroso.
Sí. ¿Roser?
Sí, jo afegiria que això de preocupar-se, fixa't que preocupar-se és ocupar-se abans que succeeixi, preocupar-se. Jo diria no et preocupis, ocupa't, que és el que dèiem abans. Què m'està passant i com jo vull afrontar-ho? I jo em vull anar a buscar la solució i com? Com ho vull fer?
Que normalmente hay resistencias al cambio.
Sí.
Es decir, que algo, cualquier tipo de síntoma te esté perjudicando, aunque seas consciente de ello y vayas a cualquier tipo de terapia a intentar cambiarlo, la mitad de ti quiere cambiarlo y la mitad de ti se resiste a cambiarlo. Es decir, por eso es necesario profundizar. Y las terapias efectivas son terapias que profundizan, de la manera que sea. Hay muchas maneras de profundizar, pero terapias que profundizan, que van a lo profundo, porque ahí es donde está el cambio, porque hay una parte que se resiste a cambiar también.
Sí, de totes maneres, també avui dia hi ha tècniques molt ràpides per resoldre fòbies, però rapidíssimes, amb una sola sessió. Uh-huh. És a dir, és increïble. Parlem d'una EFT, una Emotional Freedom Techniques, que és, en una sessió es pot resoldre una fòbia superràpid. Avui dia, gràcies a gent que han investigat i han descobert mètodes ràpids, eficaços i senzills, autoaplicables, a més, perquè això la persona s'ho pot endur a casa i després fer-ho. Són tècniques molt senzilles, ràpides i eficaces.
La Pilar Varela diu que la personalitat del fòbic social, en aquest cas, és molt particular. Diu que són persones molt centrats en si mateixes, molt centrades en si mateixes, molt pendents d'elles, sobretot dels seus errors. Què en penseu de la fòbia social?
Bueno, son personas que, otra vez, estoy manteniendo la creencia de que davant de l'altre tinc que fer unes qüestions determinades, como hay como mucha exigencia, ¿no? Mucha exigencia de una expectativa personal que tengo que cumplir davant de l'altre. Entonces es como que nunca voy a llegar a cumplir esa expectativa tan exigente, me escondo, me retiro, me aíslo y cuanto más me aíslo, más refuerzo esta idea de que no voy a ser grato para el otro, ¿no? Este es un poco el funcionamiento del fóbico social. Entonces al fóbico social le va bien exponerse al grupo, exponerse a estar con la gente. Cuanto más evitas y cuanto más te quedas en tu casa, más fóbico social eres. Entonces yo conozco, ahora me viene a la cabeza una persona que se denominaba a sí misma fóbico social porque así se lo habían diagnosticado, y yo coincidí con esta persona en un grupo de teatro y entonces pues era un grupo de teatro terapéutico, y entonces esto le servía como terapia, pero es que era el mejor actor de todos fue él. El que más abierto estuvo frente al público fue esta persona, ¿no? Que tenía esta diagnóstico de fobia social. Entonces, como...
¿Y cómo se explica?
Pues es una... Bueno, una vez que te expones, empiezas a comprobar y que te arriesgas y que pasas tus nervios y que porque al miedo no se va sin miedo, se va con miedo, pero se va. Es decir, mucha gente dice, no, yo cuando deje de tener miedo, voy a hacer tal cosa. La cosa no es cuando deje de tener miedo, es... con miedo voy a hacer tal cosa, porque el miedo se quita cuando lo afrontas, no antes. Entonces, por eso, así se explica el caso de esta persona, ¿no?
La Montse diu al Facebook de l'Ofici de Viure, el nostre mur, que té 50 anys, que porta conduint des dels 18 i mai m'havia passat res. Des de fa un temps enrere només puc conduir per ciutat, no puc sortir a l'autopista i les carreteres generals. A més de l'ansietat, penso que puc ser un perill pels altres. I en un cotxe en marxa no tens temps per pensar com passar de l'ansietat a la relaxació, almenys jo. Uh-huh. ¿Qué le diría a Montse?
Que mirase a ver cuáles son los mensajes.
No puc ser un perill pels altres, ja, claríssim, ho diu tal qual.
Sí, bueno, sí. Pero eso es, hay que racionalizarlo más. ¿De qué manera puede ser un peligro para los otros? Si haces qué cosas. O sea, si pierdes la concentración, puede ser un peligro para los otros. Si vas borracha, puede ser un peligro para los otros. Pero en sí mismo, si vas atenta y demás, no tienes por qué ser un peligro para los otros, ¿no?
En Xavier no ha patit fòbia, però sí aversió a algunes coses. Quina és la frontera? Si l'incapaciten, no?
Clar.
En Joan diu, jo no sé si tinc fòbies o és que sóc un paranoic. Què li diria?
Pues tendría que saber un poco más, ¿no? De él. Pensamiento paranoico acompaña al fóbico normalmente, ¿no? Y sobre todo el fobia social, ¿no? La paranoia sobre lo que van a pensar de mí, ¿no? El pensamiento paranoico tiene que ver con los otros, con las personas, ¿no?
Sí, a vegades hi ha casos. Ara faré un comentari que, si el comentari de les vides passades podia ja semblar estrany, això encara pot semblar més estrany, eh? Però sí que jo m'he trobat més d'un cas amb fòbies molt fortes. Precisament aquesta setmana passada vaig fer un cas d'una persona que portava mesos, una persona amb tractament psiquiàtric, amb medicament bastant fort, antipsicòtic, perquè era una persona que tenia incapacitat de sortir al carrer, era impossible, o sigui, una fòbia social, fòbia a sortir al carrer, es marejava, palpitacions, ansietat, crisis, increïble. Jo treballo també amb kinesiologia, aleshores. Això em facilita molt el diagnòstic. De les diferents possibilitats que podrien ser les causants del que li passa a la persona, vaig fer un testatge. I l'única cosa que necessitava aquesta persona, entre algunes altres també específiques, era una neteja energètica. O sigui, jo treballo molt amb tècniques energètiques, també. Una neteja energètica, un equilibri de xakres i un posar-li l'aura al seu lloc. Tan simple com això.
Bé,
se li ha passat. Se li ha passat. O sigui, avui he estat parlant amb ella i ella em va trucar, estic divinament. Avui l'he trucada, està divinament.
Tan simple per vostè,
sí,
Roser.
Sí.
Perquè sí. L'aura, com que no es pot mesurar científicament, sí, és com si no existís.
Sí.
Jo existeix.
Vostè existeix, Laura, ho veu en Jordi Llavira. Sí, em pot donar fe, eh?
És sense L, sense L, és Laura.
Què em sembla la Laura?
Que existeix, no? Està clar.
Existeix, sí, radiant.
No, això ho diu molt bé l'Eduard Ponset, amb això és molt divertit, diu, la mort no està demostrada científicament.
La mort no està demostrada científicament.
Molt bé. Escolta, Jordi, celebro aquesta vena, que jo crec que l'has d'explotar més, aquesta vena humorística.
Per què? Per què? No entiendo per què. Per què?
Sobre tot això que ens deia la Roser, la Laura, bé, suposo que ho observa com a espectadora, però que no hi treballa, no? Temes energètics.
No. Observo amb molt de respecte i amb molt d'admiració, també. No? Bueno, m'agradaria molt saber més d'aquest cas, no? Em sembla molt, molt curiós. I, bueno, també aquí hi ha una història psiquiàtrica, no? És a dir, que si aquesta persona és psicòtica...
L'estaven medicant, però després de fer el que van fer... S'està trobant perfectament.
I que a lo mejor era lo que necessitava ja en este momento. És a dir, com que també hi ha processos, no? Que aquesta persona, pues... ha pasado por lo que tenía que pasar por esos tratamientos, no le funcionaba, ha llegado a Rosé, porque si ha llegado a ella es porque está buscando algo que hasta entonces no le ha funcionado, y esto pues le ha funcionado. Y le ha funcionado ahora y a lo mejor hace un año no le habría funcionado. Es decir que para mí lo importante son los resultados.
Sí.
Y los resultados, este resultado no es solo de esta técnica en este momento, sino que es la culminación de un proceso también, ¿no?
Això ho diu una psicòloga, la Laura del Caño, que és codirectora d'Atrium Gestalt, de l'Eixample. Té quants anys?
Tres anys,
ja?
A l'octubre.
Sí. Com passa el temps, eh?
Sí, molt.
En això la Laura és molt mourinyista, perquè el mourinyista també és resultadista. El Mourinho és de resultados.
Sí.
En canvi, el Guardiola també, però sobretot és de procés.
De procés. Soc de procés i de resultats.
Ah, molt bé.
Ens estimem molt a la Laura com perquè la comparis amb el Mourinho.
Era un tòxicós. Perquè és que si intentés establir algun tipus de relació entre la Laura i el Mourinho, em preguntaria també ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué?
Laura del Caño, Roser Cabré, moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bon dia, un cap de setmana.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
A l'Ofici de Viure mirarem d'aprendre...
A internet ara mateix teniu més de 500 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Eines pel benestar emocional. Aquí, Catalunya Ràdio.
Et pots passar la vida queixant-te dels problemes, l'estrès, l'ansietat, la depressió, les pors que tens, o posar-hi remei. Al Centre de Psicoteràpies Avançades, dirigit per Cipriano Toledo, t'assegurem que en un cap de setmana aprendràs amb tàping a solucionar tots els teus problemes i a millorar la teva qualitat de vida. I si no, et tornem els diners. Entra a tàping.es, tàping amb dues P's i acabat en G, o truca al 933-00-4700.
Esport presenta la col·lecció de complements del Barça. Una col·lecció de 6 articles exclusius amb l'escut del Barça, el portacarnets, la cartera, la funda del mòbil, el portamonedes, el bloc de notes i el clauer. Els complements més de moda també són marca Barça. Aconsegueix-los cada setmana al teu quiosc. Dissabte, la primera cartilla. Esport, passió pel Barça.
Avui serà un dia 10 d'una setmana 10, perquè aquesta setmana és la setmana 10 de Sony a Miró.
I tots els productes Sony tenen un 10% de descompte.
10%, que sí, 10%.
Vine a la setmana 10 de Sony a Miró i emporta't un 10% de descompte.
Mira com la vida es veu d'un altre color.
Mira, mira, Miró. Mira, és molt fàcil. Llaç gran, llaç petit, els encreues i ja està fet el nus. Ara tu.
Llaç gran, llaç petit, els encreues i ja està fet el nus.
Molt bé, mama. Una altra vegada.
La pèrdua de memòria és només un dels efectes de l'Alzheimer. Encara queda molt per descobrir. 2011, any de la recerca en Alzheimer. Fundació Reina Sofia i Fundació Pasqual Maragall.
Hidratants, bronzejadors, maquillatge... Tot el que necessites per enlluernar és un 15% de regal a les teves compres de perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Per les pròximes compres fins al 15 de maig. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
Aquí, Catalunya Ràdio.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Ai, perdó, Jordi Llavina.
Ah, Gaspar, això sí, no sé com prendre-m'ho, això, eh?
No, però ho fas tan bé.
No, home, però... No, m'ha dolgut.
Va, endavant.
Tinc una amiga a la qual el seu marit va deixar ara fa alguns anys, no ho ha assimilat i des d'aleshores per ella la vida és un infern. Diu que es troba sola i certament la gent del seu entorn s'allunya, se n'allunya d'ella, però no és pas perquè no l'estimin, sinó perquè la seva actitud negativa espanta. Sovint fa una mena de xantatge emocional i tot i que quan parlo amb ella intento animar-la i desplego tots els meus recursos de gestió emocional, ella, que té molta formació, és una persona de carrera, ha fet cursos de PNL, de constel·lacions, sempre dona la volta als meus arguments i fins i tot em fa sentir culpable, tant per no poder-la ajudar i pel fet de sentir-me feliç. Sempre diu que no fa res en aquest món i que en qualsevol moment es suïcidarà. Cada vegada està més enfonsada, però també crec que no posa gaire de la seva part, encara que ella diu que sí. M'agradaria molt ajudar-la, però sento que també m'estic distanciant d'ella perquè ja em comença a cansar tanta negativitat i això em fa una certa sensació que l'estic traint. Què en penseu? M'hauria d'allunyar i quedar-me tranquil·la o he de continuar esforçant-me encara que emocionalment em desgasti aquesta amistat? Gràcies per dedicar-me uns moments d'atenció.
Moltes gràcies. Quina és la resposta, Jordi, abans d'escoltar la psicoanalista Iolanda Sussí?
És una resposta llarga. D'entrada, jo crec que quan algú no vol ser ajudat no hi ha gaire cosa a fer. Però que consti que jo crec, o més que jo crec, jo n'estic plenament convençut que sí que la pots ajudar, i tant que la pots ajudar. D'entrada et preguntaria, segueix alguna teràpia la teva amiga? Perquè per tot el que m'expliques urgeix, em sembla a mi, eh? Després parla la Iolanda Sussin, però em sembla que urgeix que en segueixi una de teràpia. No sé quina, eh? Però que necessita ajut, això em sembla evident. Aquí, com en tants i tants altres casos similars, hem parlat de molts d'aquests casos en aquest programa, en aquest espai dins d'aquest programa, el que cal atacar és l'aferrament que sent la teva amiga, no? L'aferrament a una situació que ja no existeix. Alexandre Jolien, el jove amb paràlisi cerebral que va escriure un llibre molt interessant, Elogi de la feblesa, ha parlat de les dificultats formatives amb què ens anem topant a la vida. Dificultats formatives. És ben cert que les dificultats amb què et trobes poden esdevenir formatives. L'amor, com el menyspreu, pot constituir també un fre per al progrés. En el cas de la teva amiga, jo diria que no ha sabut llegir amb prou, no sé dir, perspicàcia o amb prou valentia, potser valentia no és la paraula, però que no ha sabut llegir una pàgina essencial de la nostra existència, no? Les coses canvien, eh? I la seva situació ara no és la mateixa que fa un temps quan vivia amb el seu marit, no? En aquest camí de la vida hi ha, com és lògic, fets que ens desplauen, que ens fan mal, que ens fan enrabiar, que ens provoquen dolor. Però què hem de fer? Lamentar-nos sempre, lamentar-nos en una vegada i una altra. Naturalment que no. Esforcem-nos a fer l'últim camí millor que el precedent mentre estiguem en camí, recomanava molts i molts segles enrere Epicur. I cal aprendre de tot això que deixem enrere i, sobretot, no lamentar-nos. Què et recomano, doncs? Doncs, d'entrada, que li facis veure la necessitat de seguir una teràpia. La cançó de l'enfadós a mi em sembla que no condueix a res i ella ara està en una situació encastellada, que és molt difícil que se'n surti per ella sola i, per tant, necessita d'un ajut extern.
Què diu la psicoanalista Iolanda Sussin?
És molt interessant el que diu la Iolanda perquè diu que, d'entrada, ella, aquesta noia, està caminant, està seguint el camí de la mort. I, per tant, com pot aguantar algú... Ara parla de la persona que ens ha escrit. Com pot aguantar algú aquesta situació si no és masoquista? Diu que, d'entrada, tu no et facis mala sang pel fet que t'estigui, entre cometes, agredint. No t'està agredint a tu personalment, està agredint un abstracte. Aquesta persona no es troba bé. A nivell social, insisteix la Iolanda, que sí que hi ha com una mena de suïcidi, per entendre's. Vol quedar-se sola o està fent per maneres de quedar-se sola. És una actitud d'algú que no pot estimar, que no pot ser estimat, perquè en el moment que pugui, quan tingui realment la capacitat d'interessar-se pels altres, serà el moment en què la seva direcció canviarà i es dirigirà no cap a la mort, sinó tot el contrari, cap a la vida. I per poder fer aquest canvi és molt probable que necessiti, com suggeria jo mateix, l'ajuda d'un professional de la psicoanàlisi.
Moltes gràcies, Jordi Llavina. Gràcies a la psicoanalista Iolanda Sussin. Que tinguis, Jordi, una tarda plàcida.
Moltes
demà
gràcies.
L'ofici de viure a la una. Abraça'm fort. El poder de les abraçades.
Fantàstic. Jo estic molt per l'abraçada i pel petó. Per l'abraçada...
Hi ha oients que estan discutint el mur del Facebook fins a quin punt és millor el petó o l'abraçada. I algunes oients diuen que és molt millor una abraçada que no pas un petó.
És probable, sí. El que passa que un petó ben fet inclou l'abraçada, també.
Tu i jo ens abracem, però això dels petons...
No ens en fem.
No. Jordi Llavina, moltes gràcies.
A tu, Gaspar.
Als oients també, gràcies.
Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.